Benvingudes i benvinguts una setmana més al De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català al 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eu. En el programa d'avui, la Clara ens ha preparat un reportatge del 3er aniversari de l'1 d'octubre. A l'embrús de les tradicions descobrirem algunes curiositats de Bilbao i per finalitzar el programa, en Marcel ens porta el 80er aniversari de l'assassinat del president Companys en cançons. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia. Un cafè amb Clara García.
El passat 1 d'octubre es va celebrar el 3er aniversari del referèndum per decidir sobre el futur de Catalunya. El dia 1 d'octubre del 2017 quedarà per sempre a la retina dels catalans i probablement marcarà una fita a la història d'Europa. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional fan càrregues en diversos col·legis i resulten ferides un total de 1.066 persones, segons la Generalitat. Hi participen 2.286.217 persones, és a dir, un 43% del cens, 2.044.038 voten sí, 177.547 voten no, 44.913 en blanc i 19.719 nul. Des de llavors es produeix un gran gir. Per començar, ens situarem els dies 6 i 7 de setembre del 2017, on el Parlament aprova la llei del referèndum i el signa el decret de convocatòria del referèndum. El 7 de setembre, el Tribunal Constitucional suspèn la convocatòria i el Tribunal Superior de Justícia Catalana admet a tràmit una querella de la Fiscalia contra el govern de Puigdemont per desobediència, prevaricació i malversació. L'11 de setembre es celebra una diada multitudinària i es suspèn la llei de transitorietat. El 12 de setembre es suspèn la llei de transitorietat i avisen de les conseqüències penals de saltar-se la suspensió. El 13 de setembre, 712 alcaldes de Catalunya són citats a declarar i la Guàrdia Civil tanca el mateix dia la web del referèndum. El 20 de setembre es realitza una concentració al Departament d'Economia, on el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ordena escorcollar per la preparació del referèndum. El 22 de setembre, Sánchez i Cuixart són acusats de sedició. Finalment, l'1 d'octubre celebra el referèndum i el 16 d'octubre Cuixart i Sánchez ingressen a la presó. El 27 de setembre es declara la independència de Catalunya, s'aplica el 155 i es convoquen eleccions per el 21 de desembre. Puigdemont marxa a Bèlgica, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva i molts més consellers del govern ingressen a presó. Recuperem les paraules de l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, l'Andreu Bandinende.
Sí, sí, de hecho en el juicio nosotros, o como mínimo la defensa que yo desarrollé, hacía mucha apelación a la necesidad de que el Poder Judicial tuviera la honestidad de devolver al poder político la resolución del conflicto. Yo creo, y eso lo dije al Tribunal Supremo, que tenían dos opciones: hacer una sentencia para los libros de derecho, que es lo que han hecho, o hacer una sentencia para los libros de historia, que eso es lo que no han hecho. La sentencia para los libros de historia hubiera sido la que hubiera afrontado la verdadera naturaleza del conflicto.
¿Crees que se va a llegar a cambiar el Código Penal? A partir de esto, puede o que sea un cambio de Código Penal, que están en sus manos, en verdad, o dejarlo como está. O sea, la naturaleza, o sea, es política la naturaleza de este juicio. ¿Crees que se va a cambiar?
Es posible que haya una modificación del Código Penal, pero yo creo que más que para afectar a nuestro caso, va a ser una modificación casi de futuro, ¿no? Porque lo que ha evidenciado también el procedimiento es que la legislación española aún está, tiene algunas rémoras, alguna herencia de la legislación franquista, incluso del siglo XIX, ¿no? Entonces, la gente ya se ha dado cuenta de que el delito de sedición es un delito que no hay, no existe en ningún ordenamiento de Europa con esta gravedad, ¿no? Por lo tanto, está abocado al fracaso. Lo que pasa es que yo no sé si esto va a tener que ver con mis clientes o les va a afectar. Pero vale, bueno, no, sí. No, esto no va a aguantar mucho tiempo.
Vale, muchas gracias, Andreu.
Vale, gracias.
Voy a coger un poco, tengo ideas, pero voy a coger un poco el testigo del tema de lo del Poder Judicial. A veces lo mejor es explicar cosas que nos han sucedido, ¿no? El día 20 de septiembre resulta que la gente decide que se va a ir delante de Economía porque están haciendo 40 registros en todo el gobierno. Un juez que dice, tiene una causa secreta, que lo único que ha dicho públicamente es que no está investigando el referéndum. Ese juez es el que hará copio de todas las pruebas que servirán para la condena al Tribunal Supremo y las recaba en un procedimiento en el que los acusados y condenados del Tribunal Supremo no han sido parte y no han podido saber ni cómo se han obtenido, ni su contenido, ni su legalidad. Pero bueno, ese juez, que no investiga el referéndum, pero en realidad es el que acaba investigando el referéndum, hace 40 registros, detiene 14 personas.
Després de 3 anys, l'1 d'octubre del 2017 segueix més viu que mai. Aquest any ha sigut marcat per la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i també per la cursa preelectoral i el debat obert entre Esquerra i Junts sobre què cal fer si l'independentisme guanya les pròximes eleccions i què hi entén cadascú per aplicar el mandat de l'1 d'octubre. Personalment vaig assistir a les convocatòries de protesta de l'1 d'octubre a Barcelona. El passat 1 d'octubre estem parlant. La convocatòria va ser organitzada per comitès de defensa de la República. Començava a les 8 del vespre a la plaça Sant Jaume amb un fort dispositiu policial. La consigna era fer efectiu el mandat del 1 d'octubre i és per això que a l'inici els manifestants van desplegar cartells amb fotografies dels diputats perquè complissin amb el mandat. Hem parlat amb un dels assistents.
Em pregunten que com ens sentim després de 3 anys de l'1 d'octubre. Penso que una mica estabornits i havent palpat com l'Estat és més fort potser del que pensàvem. Això per això no ens fa tirar enrere i bueno, ens fa acumular més forces i tenir més estratègia i potser ser una mica més no tan ingenus pel proper 1 d'octubre.
La manifestació continua passant per Via Laietana, on vam estar parats una bona estona davant de la Jefatura Superior de la Policia, on vaig poder parlar amb Roger Espanyol, víctima de l'1 d'octubre del 2017, que va perdre un ull a causa d'una pilota de goma. Escoltem-lo.
Doncs res, el sentiment de l'1 d'octubre sempre és el mateix, és un sentiment trist. Hi ha la seva part d'empoderament i de recordar els bons moments que vam tenir aquell dia, però a mi majoritàriament em recorden dolor i em recorden tristesa, no? Per contra, com a contrapunt, també tenim tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, que és molta. Tenim a més de 600 policies asseguts al banc dels acusats en moltes causes arreu del país. I clar, hi ha el punt aquest de la tristor pel dia i pel que ens van fer i el dolor que vam passar i tota la història, però tota la feina que hem fet aquests 3 anys, estic parlant de les víctimes d'aquelles càrregues policials, no feina política, és molta. Tenim molts policies encausats, hem identificat a molts policies, entre ells l'escopeter que em va treure l'ull amb una bala de goma, i coses que abans semblaven impensables, com aquestes identificacions, ara aquí a Catalunya, i per culpa del que vam fer el dia 1 d'octubre, ho estem tirant endavant i tenim molts policies contra les cordes. Si tenim molts policies contra les cordes, tenim l'Estat contra les cordes. Només ens falta que la política independentista d'aquí de Catalunya aprofiti aquesta feina que estem fent les víctimes a través dels processos judicials per tirar endavant una mica tot això i demostrar que aquell dia l'Estat espanyol va tornar a oprimir i a reprimir a tot un poble.
Després continuem fins a Plaça Catalunya, on allà hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials. Parlem amb un dels manifestants i una de les causes de motivació per ser-hi. Escoltem-lo.
No, lamentablement fa 3 anys va succeir un fet històric per tots els catalans, que vam poder viure com una gran forma d'organització pacífica i cívica popular per poder fer democràcia i decidir pacíficament com volem que sigui el nostre estat, ja que ningú més ens ho deixa fer. I 3 anys després, tot i la repressió, la presó, l'exili, la vulneració de drets, seguim alçats, seguim dempeus i no tenim altre objectiu que no sigui fer democràcia i aconseguir com toca, és a dir, votant, la independència de Catalunya.
amb 991 persones ateses l'1 d'octubre del 2017. S'acumulen denúncies i investigacions creuades. La causa queda en mans dels jutges. Després va començar el macrojudici del procés. Quan va sortir la sentència del procés, els catalans i les catalanes van sortir al carrer. Recordem les paraules del fotoperiodista Àlex Flores i un company molt estimat que ens va parlar de com es van viure les protestes i convocatòries justament ara farà un any.
Pel que fa a la manifestació d'ahir, sí que va començar a la plaça on es troba la Monumental, a la confluència entre la Gran Via i el carrer Marina, i va haver, en aquell moment sí que hi va haver un ambient bastant festiu, perquè bueno, van convocar, si no recordo malament, CDRs, i van demanar als manifestants que portessin paper higiènic, i després, de sobte, el van començar a llançar, o sigui, bastant festiu, van començar a llançar el paper entre ells, no? al cel, una mica per simbolitzar bueno, la llibertat dels presos i demanar-la. Aleshores, bueno, ambient bastant festiu en aquells moments. Després sí que és veritat que es van traslladar al Departament d'Interior per manifestar-se en contra de les actuacions policials. Aleshores sí que allà hi va haver bastant tensió. Al principi van començar a llançar el paper higiènic que havien recollit de la Monumental, el van llançar a les tanques on es trobava el cordó policial, i després sí que van començar algunes càrregues. Pel que fa als moments de l'aeroport, que va ser dilluns, jo crec que la primera manifestació que sí que es va notar la resistència que tenen els bueno, un sector dels manifestants, perquè recordem que durant aquestes càrregues sí que els manifestants es dispersen primer, després de la càrrega es dispersen, però després es tornen a ajuntar, i la veritat és que estan bastant organitzats. Estic parlant del sector més radical, perquè sí que és veritat que hi ha un sector que aposta per el pacifisme, i de fet en les últimes manifestacions s'ha vist gent que a manifestants que han apostat per la no violència i han demanat als manifestants més radicals que no llencin objectes al cordó policial, que no entrin en enfrontaments amb la policia, etc.
I abans d'acabar la secció d'aquest programa, després d'un llarg temps sense poder estar amb vosaltres, amb la ràdio, amb tots vosaltres, abans de també d'acabar amb una cançó bonica per poder-hi treure algú de positiu en el que portem vivint molts anys, us deixaré les paraules de la roda de premsa d'Enric Millo i Soraya Sanz de Santa Maria, que van fer el mateix 1 d'octubre del 2017. I seguidament, amb la cançó, em despedeixo i segueix els meus companys. Una abraçada ben forta. Fins la propera!
L'absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades.
Els agents estan actuant amb la mesura i la proporcionalitat que correspon en cada cas. Això que està passant avui a Catalunya mai ha estat un referèndum ni res que s'hi assembli. Demano al president que posi fi, perquè els cossos de seguretat estan actuant amb un mètode, modèlicament, amb proporcionalitat, en funció de les situacions que es troben i mantenint l'objectiu que és el material electoral i no les persones.
Bé, ara sí que això ja s'acaba. Us deixo amb la cançó que s'anomena Sí, hem votat, de Pepet i Marieta. Una abraçada a totes i a tots, i fins la propera.
Sí, som el poble que s'aixeca, sí. Som l'espurna on tot comença, sí. Som el crit de la memòria, som l'anhel de la victòria, som la llum fins a la glòria, sí. Som el nen que riu quan plora, sí. Som la mare que el bressola, sí. La paloma carabola, la nació que no tremola, perquè sap que no està sola. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Sí, som cultura, som essència, sí. Som la mare de la ciència, sí. Som el tronc que ningú torça, som la saba de l'escorça, som la unió que fa la força, sí. Rebutgem la violència, sí. També som desobediència, sí. Un adeu sense recança, no hi ha ràbia ni venjança, tots som fills de l'esperança. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat. Som el puny alçat de la paraula, som la sang d'aquells avantpassats. Som la veu que canviarà el rumb de la història, som un poble en llibertat.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
A vegades, quan més a prop tenim alguna cosa o un lloc, pitjor ho coneixem. És per això que avui us parlaré d'algunes llegendes i curiositats de la ciutat de Bilbao. Començarem pel pont de la Mercè, el qual haureu creuat alguna vegada si heu anat al Bilbo Rock, ubicat a l'antiga església de la Mercè, un temple cristià del segle XII. Explica una antiga llegenda que cap al 1400, als boscos del que ara és el barri de San Francisco, hi havia uns certs alats, que no se sabia si eren mascle o femelles, i que sempre anaven en parella. Aquests sers s'aprovaven a aquelles persones que estaven soles o desemparades i els canviaven l'ànim. Les persones tocades per aquests sers, de cop i volta, se sentien més afortunades i estimades. Trobaven l'amor i sort en la vida. I aquelles persones que ja tenien parella la conservaven feliçment fins al final dels seus dies. Segles més tard, l'enginyer que va dissenyar el pont de la Mercè va recuperar la llegenda i va fer construir 8 faroles de fundició amb 2 sers alats en cada una. La nova llegenda diu que si els toques el pit o el llom, tindràs amor i felicitat tota la vida. Un altre lloc molt conegut de Bilbao és l'Hotel Carlton. Hi haureu passat per davant 50.000 vegades. La propera que ho feu, recordeu mirar les escales de l'entrada principal, les que donen en direcció a la plaça, i podreu veure uns forats a la part de baix dels esglaons. Són els respiradors del búnquer que s'hi va construir quan l'edifici va ser seu del govern basc durant la Guerra Civil. El búnquer va ser construït en formigó armat i tenia com a objectiu protegir el Lendakari Aguirre en cas de bombardeig. Aquest búnquer devia quedar tapiat i no va ser fins al 1985, en el transcurs d'unes obres, que un paleta va ficar la pota i, picant on no tocava, va descobrir l'habitació secreta de l'hotel. Actualment l'espai és un saló privat que els clients poden reservar per a actes com ara celebracions o reunions. I si us agraden els llocs secrets, al Palau Jon del casc antic no hi ha un búnquer, però sí un passadís secret que porta a la ria. I és que aquest popular edifici, més conegut amb el nom de La Bolsa, va ser un magatzem de contrabando principalment de vi a principis de 1908. Enmig d'una crisi obrera a Biscaia, algú va decidir augmentar els impostos sobre el vi. Els magatzems van decidir tancar com a protesta i poc després també les tavernes. I igual que va passar amb la llei seca dels Estats Units, aquí també es va moure l'alcohol per mercat negre. Segons expliquen, el passadís s'hi transita a través de canals subterranis i si us hi fixeu bé, quan la marea està baixa, es pot veure una bòveda en un dels murs de la ria. I és que la ria té moltes històries. Una d'elles comença a l'Ierganés, Cantàbria, on hi havia un matrimoni, Francisco de la Vega i Maria de Casar. Al morir el marit, Maria va enviar un dels seus 4 fills a Bilbao a aprendre l'ofici de fuster. Estant a Bilbao, aquest va decidir anar a nedar a la ria la nit abans d'un Sant Joan de 1674 i, emportat per la corrent, aquest va desaparèixer i no se'n va tornar a saber res més fins al cap de 5 anys, on uns pescadors gaditans van afirmar haver vist un ser aquàtic d'aparença humana. Després de diverses aparicions, la criatura va ser capturada i es va constatar que era un home amb escames i forma de peix. La criatura va pronunciar només una paraula, Lierganes, i no va tornar a dir res més. El van portar cap a la seva terra d'origen, però un cop allà, en comptes de deixar-lo tranquil, el van anar exhibint com un monstre per tot Cantàbria. Quan va poder, es va escapar, va tornar a la mar, i aquest cop sí que ja no se'n va tornar a saber res més. Només la ria de Bilbao i ell saben el que va passar en aquelles profunditats. Algunes llegendes basques de gran antiguitat no només parlen d'elements naturals, sinó que també fan referència a l'orografia de parts concretes de la ciutat, com la que transcorre el passeig de Los Caños, on diu la llegenda que en aquest passeig es poden observar unes estranyes petjades causades per la cursa entre un àngel i el diable per l'ànima d'una jove local. La noia era una noia de 18 anys que vivia en penúries i que solia resar a Déu per reunir-se amb ell. Malgrat que el diable sempre la intentava temptar, aquesta mai va cedir. A la seva mort li va ser enviat un àngel per dur-la al cel, però també el diable va acudir. Tots dos van córrer darrere l'ànima de la jove, deixant la carrera de tots dos marques al terra del passeig. Finalment, va ser l'àngel qui va aconseguir l'ànima de la noia, portant-la al cel. Ah, i sabíeu que Bilbao tenia platja? Antigament sí, aquesta estava situada a l'Arenal, lloc de visita avui dia per milers de turistes. La platja albergava des de la riba dreta de la ria fins al Museu Arqueològic. Els pescadors eren qui més la utilitzaven, especialment per encallar les embarcacions. De fet, tota la ria del Nervió és similar. Les platges estaven principalment a la marge dreta i a l'esquerra, tot i haver-hi sorra quan la portaven les corrents, era principalment una zona escarpada. I una de les històries que em fa més gràcia és que el barri de Saspicale té més de 7 carrers. Un d'ells, el carrer Ronda, durant el temps que va estar a la muralla del nucli antic, era el lloc on els militars duien a terme la ronda de vigilància de la vila de Bilbao fins al 1483. Aquesta data es va enderrocar. No obstant això, en aquest carrer encara és possible trobar restes d'aquella muralla. I de fet, a l'altra banda dels 7 carrers, van aprofitar les pedres de la muralla per fer-hi un frontó. I de tant jugar, al carrer del frontó se li va acabar dient carrer de la pilota. I ara que ja hem arribat al final, una d'aquestes històries que he explicat aquesta nit és invenció de l'iniciativa Bilbao Histórico. Fa un parell d'anys, pel Dia dels Sants Innocents, es va inventar la història per tal de treure turisme i riure una estona. Si descobriu quina d'aquestes històries és falsa, ens ho podreu fer saber a través del Facebook del programa. Per part meva, bona nit i fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Però no ens mataren a tots i ens daren motius per viure.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De mica en mica. El 15 d'octubre de 1940, Lluís Companys va ser afusellat per la dictadura franquista com a responsable dels fets de Catalunya, segons la sentència del judici. 80 anys després, se'n commemoren els fets, ja que el cas de Companys és absolutament excepcional. Ha estat l'únic president de govern del món escollit democràticament que ha mort executat. En un moment polític com l'actual, molts artistes no s'han oblidat del president Companys, dedicant-li cançons com el tema Companys, poema musicat en lletra de Roc Casagran i música de Cesc Freixas. Escoltem ara Companys del disc Proposta de Cesc Freixas.
Aquí massa s'involucra, que el sistema prompte el caça. Plegats amb el moll del sucre, el gran Salvador Seguí feren un temps de garjola que no els feu pas dimitir de creure que el món grinyola.
Però no ens mataren a tots i ens daren motius per viure i encara servem els mots que visqui la terra lliure.
L'alliberen, no ha estat res i és escollit diputat per la capi del Vallès, Sabadell, bella ciutat. D'una carrera política d'home amb bona maniobra i fa aquella cosa mítica, ves que encara ara no ens sobra, d'unir el tema social amb l'orgull de fer país. I això li costa algun pal i també algun desencís. En morir Macià, l'avi, ocupa la presidència i surt un clam del seu llavi que s'assembla a independència. La proclama d'estat propi, diu en estat català, fa que altra volta galopi cap a aquell lloc en què el pa el donen entre barrots. Dirà prou Lluís Companys? I un bé negre, que els calbots són la força que obre els panys.
Però no ens mataren a tots i ens daren motius per viure
i encara servem els mots. Que visqui la terra lliure.
Després va venir la guerra, les armes i la tragèdia. I varen perdre la terra, segons diu la Viquipèdia. I com el que juga a golf cerca el forat fins que el pesca, els porquets fills de l'Adolf feren feina ben grotesca. El detingueren covards, exiliat a Bretanya, i el conduïren bastards de pet a terres d'Espanya. Una matinada lúgubre, Francisco Franco, cacic, el dia 15 d'octubre, al castell de Montjuïc, el foradaren a trets, sols per voler llibertat. Ai, Lluís, ai, companys, ets president assassinat.
Però no ens mataren a tots i ens daren motius per viure. I encara servem els mots, que visqui la terra lliure. Però no ens mataren,
però no ens mataren a tots.
I ens daren motius per viure. I encara servem els mots,
que visqui la terra lliure.
Que visqui la terra lliure.
El 3 de març de 1936, Companys eixia de la presó després d'un any i mig empresonat pels fets d'octubre del 34. Company fou rebut per 700.000 persones i dos dies després pronunciava el seu famós discurs des del Palau de la Generalitat, on anunciava que, per la voluntat, per l'efecte i per la simpatia de la Sagrada Onada Popular, som altra vegada ací. A més, en aquell discurs Companys també deixava per a la història una frase: «Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar». Un lema que, entre d'altres, va inspirar Obrint Pas per escriure la seva cançó Barricades, del disc Benvinguts al Paradís, i que ara escoltarem. Discogràfica Daxa Music i Catalonia Man DJ van anar una mica més enllà l'any 2013, fent un remix de música dance amb el famós Discurs i d'altres textos del president Companys. En la versió dance del discurs del president Companys, assassinat ara fa 80 anys, acomiadarem el programa d'avui. Us recordem que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook de Mica en Mica i Unet Bilboiria i tornar a escoltar tots els programes del de Mica en Mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!